Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? Les 3 i 6 minutets. Benvinguts a Esports COPE, emissores COPE Catalunya i Andorra. No ens atura ningú fins que siguin les 4 en punt de la tarda, com és habitual, de dilluns a divendres. Avui amb molta teca per obrir setmana. És una setmana molt important. Anem amb els destacats del programa, sobretot, bàsicament, pel Futbol Club Barcelona. Per què? Doncs perquè el Barça té setmana Champions i setmana de clàssic. El Barça pot acabar la setmana com a líder de la Lliga, recordo. Líder, ara mateix, el Real Madrid, 24 punts. Segon, el Barça, amb 22. Demà, Barça-Olimpiakos, a partir de 3:45 de la tarda. Tercera jornada, Lliga de Campions, a l'estadi de Montjuïc. I el diumenge és un d'aquells partits marcat en vermell en el calendari. Real Madrid-Barça, 4:45 de la tarda. El clàssic dels clàssics, el clàssic de la Lliga. De seguida repassem com està el Barça de cara a demà, però sobretot de cara al clàssic, amb Ferran, Rafinha i Christensen, que no entrenen amb el grup. I té un llistat de baixes important, fins a 7 absències al conjunt de Hansi Flick. Sentirem el tècnic del Barça, que, entre d'altres coses, alguns el veuen nerviós en aquest tram inicial de temporada. S'ha fet viral el tema de la botifarra després de la victòria davant el Girona. Barça-Girona. D'això preguntem al nostre Twitter, a la xarxa social X. Ara us trasllado la pregunta. Sentirem Hansi Flick parlant de l'actualitat del Barça i també dels arbitratges que rep el Real Madrid. Repassarem amb el José Luis Gil com ha estat l'assemblea de compromissaris del Futbol Club Barcelona, que ha deixat cosetes, detalls importants. La porta parlant dels àrbitres i de mà blanca, i la junta directiva del Barça, que creu, pensa, que a finals d'aquest 2025, amb 62.000 localitats, tornarà a l'estadi, al Camp Nou. Tindrem l'opinió de Josep Maria Minguella, que va estar en aquesta assemblea. Més coses a la segona part del programa, l'actualitat de l'Espanyol. Un Espanyol que ha tornat a guanyar després de 4 partits, un Espanyol que està en zona europea, 6è, i un Espanyol que viu dies especials. Per què? Perquè celebra d'aquí una setmana i escaig el 125è aniversari, i avui ha presentat la samarreta commemorativa d'aquesta data rodona, el 125è aniversari. Hem de parlar de la primera victòria de la temporada en Lliga del Barça de bàsquet, el Carpena. El Barça, que tanca una setmana de 3 partits a Belgrat contra el Maccabi. Victòria, derrota a Dubai i triomf el primer en 3 jornades de la Lliga Endesa davant Unicaja al Carpena. També hem de parlar d'Àlex Márquez, que té, vaja, com li diu el Juan Arias, match point de cara a la propera cita al Mundial de MotoGP per ser subcampió, eh? Subcampió. Els Márquez cada moment van dominant. Propera cita el proper cap de setmana, el diumenge, a Malàisia. I tenim equip espanyol de Copa Davis. També ens donarà més detalls el Juan Arias. Vinga, és el menú, algunes de les pinzellades que us hem preparat de cara avui. També estarem a Grècia per saber com es presenta i com arriba el rival europeu del Futbol Club Barcelona, però no m'enrotllo més. Les preguntes a través de la xarxa social X, som @esportscope. Preguntem, en clau Barça, la botifarra de Flick després del 2-1 davant el Girona, la proveu o la reproveu? 57% de les respostes la reproven, 43% la proven. Podeu seguir opinant, eh? Enquesta espanyol. Us agrada aquesta samarreta commemorativa del 125è aniversari? Mana el groc, el negre també. Després us donem més detalls, fem una fotografia de com és aquesta samarreta, que ja podeu trobar també a les xarxes socials del programa, bàsicament a @esportscope. Us agrada la samarreta commemorativa del 125è aniversari? Sí o no? Guanya el sí 56% dels vots. I enquesta Girona, després de l'11 que va sortir sortir a Montjuïc davant el Barça, repetiríeu davant l'Oviedo dissabte vinent 2 de la tarda? Sí, no, guanya el sí amb el 60% dels vots. Recordeu, @esportscope, hem començat a rodar, està l'Edu Adi a la coordinació i a la producció, Marc Pairès a la sala de màquines, us parla Albert Díez, en 60 segons, recordem del què venim, d'aquest Barça 2, Girona 1.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope! Ha sacado el centro el Girona y sí, ha habido el parón en ese balón que ha retenido
lamentable.
El capitán del Girona, Arnau.
Otra vez lamentable.
El balón que se va a perder.
Nos están secuestrando, sorbito a sorbito, derecho de información.
Yamal, 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 hace la diagonal, Yamal, Yamal, se puede meter, Yamal, tira, Yamal. Joder, y fuera. Yamal en el lateral del área, busca espacio, encuentra en Pedri, Pedri con la zurda, quiere tirar con la zurda, gol, golazo, 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 golazo. Se la llevaba con la derecha.
Uy, qué bien lo ha hecho. Qué bien.
Ha rechazado, sin embargo, Eric García. El balón todavía de chilena. Gol, 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 gol. Qué golazo de Mitchell. Qué golazo de Mitchell. La mete para Banat. Cuidado el contragolpe. Para Portu, Portu, Portu. Por el centro, Portu. Portu puede tirar al palo.
Uy, 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 uy.
Al palo izquierdo, Portu. Y está poco así, la mete para Toni, Toni para Frenkie de Jong. Gazzaniga, corner para Don Joel Roca, se la prepara y está Joel Roca, que tacón para Brian Hill.
Corner.
El tiro a corner.
Ha tocado Koundé, pero oh, otra llegada clarísima.
Muy clara, sí.
Entrando Rooney, el remate.
Madre mía, lo que,
lo que ha fallado Rashford. Oh. El remate, segundo palo de Rashford. Gazzaniga en el primer palo ha metido el puño.
Ahora va Hansi Flick a buscar al cuarto árbitro, muy enfadado, muy cabreado, enfado monumental del técnico del Barça, que con doble amarilla en tiempo de descuento no va a estar sentado en el banquillo del Bernabéu el próximo domingo.
La mete para Frenkie de Jong. Frenkie de Jong centrando el tiro. Todo el mundo al final ganando el Barça aquí en Montjuïc. De momento, Barça 22, Real Madrid 21.
Així està la classificació de primera, freca freca entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona, només separats per 2 punts, però atenció que tenim clàssic el diumenge vinent. Ara donarem més detalls. Abans hi ha Lliga de Campions pel Futbol Club Barcelona, gran derbi, el que es va viure dissabte amb un Girona. Després també preguntarem, plantant cara al gol golaç inicial de Pedri. Barça 2, Girona 1. Vinga, la portada per tota l'actualitat molt densa del conjunt blaugrana.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És un 4:15, emissores COPE Catalunya i Andorra. Això és Esports COPE. Us deia, densa actualitat del conjunt blaugrana. Anem primer per la informació i després la veu dels protagonistes. La informació del Barça amb Helena Condis. Helena, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, Albert, bona tarda.
A veure, actualitzem F5, que és la tecla del teclat clàssic, pels que som una mica més vells o vells, del 1978. Com està el Barça? Que avui sabem que no ha entrenat Christensen, anem sumant, Ferran, Rafinha, sobretot, moltes baixes de mig camp cap endavant.
Males notícies, Albert, perquè Flick no recuperarà cap jugador, ni Rafinha ni Ferran estan llestos per rebre demà l'Olympiacos. L'objectiu és que arribin al clàssic del diumenge, i en el cas de Ferran, avui l'entrenador ha desvetllat que té alguna cosa més que una sobrecàrrega muscular, com van informar tant des de la federació com des del club. Recordem que va abandonar abans d'hora la convocatòria d'Espanya i ha dit que demà fer jugar Ferran era un risc que evidentment no volen córrer. És dubte, Christensen avui ha marxat a casa perquè no es trobava bé. Veurem si entra demà la convocatòria, on segur hi haurà 7 baixes. Com deies, moltes concentrades en atac, la recordem. A més de Rafinha i Ferran, Lewandowski i Olmo. Tampoc hi serà encara Joan Garcia, que tampoc arriba al clàssic. I els lesionats a llarga duració, Gavi i Ter Stegen. Per tant, tornarem a tenir una llista amb molts joves, com aquest dissabte contra el Girona. Entre ells, el debutant Toni Fernández, que va jugar la primera part com a davanter centre.
Sí, que és una opció. També li han preguntat a Flick de seguida el discurs del tècnic del Futbol Club Barcelona. Per cert, que el Barça presenta recurs a l'expulsió de Hansi Flick davant el Girona.
Sí, no tenen gaires esperances, per no dir cap, que els hi faran cas, però han presentat al·legacions per l'expulsió a Hansi Flick perquè es pugui asseure a la banqueta, però ni el club creu que els donaran la raó, ni tampoc Hansi Flick ho veu, però és el que havien de fer per intentar almenys doncs, que ho valorin i que doncs, els donin una resposta després que Hansi Flick veiés aquesta doble targeta groga al final del partit contra el Girona.
Molt bé, la gent, entre altres coses, Helena, els aficionats al Futbol Club Barcelona es pregunten per l'11 de cara a demà i l'11 de cara al Clàssic. Què ens dius?
De cara a demà, és que és molt difícil. Jo crec que pot sortir amb Chesney a la porteria. No sé si amb Eric o Koundé, Cubarsí, Araujo i Valde en defensa, al mig del camp amb Pedri, De Jong i Fermín, que tornaria a l'11 i ja va reaparèixer a la segona part contra el Girona, i a la davantera amb Lamine, Rashford i Rooney, Bardaghi. I de cara a l'11 del Clàssic tampoc hauria de canviar massa, perquè si es recupera Rafinha i a Ferran no estaran per jugar els 90 minuts, i si fem cas a la norma que segueix habitualment Hansi Flick, els lesionats entren a la segona part, tot i que aquesta norma va saltar pels aires contra el Girona perquè Lamine Yamal va ser titular d'entrada.
Doncs així tenim el Barça. Helena, apuntem alguna cosa més?
Doncs que s'ha d'estar pendent demà si Christensen està disponible i que avui m'ha creat l'atenció Hansi Flick. Suposo doncs, que ja ho comentareu, però l'he vist molt penedit i és el que deia una mica ahir, no, que no li agrada mostrar aquesta imatge tan passional, tan emocional, tot i que també t'explico que gent que conviu amb ell a la ciutat esportiva, ho explicava ahir al partidazo de la COPE, el veu més cansat i bastant més desgastat que la temporada passada.
Sí, jo afegiria, però és una opinió molt personal, nerviós, però anem a preguntar-li...
Sí. Digues... Ell diu que no, però el veiem més tens i nerviós, això
sí,
és veritat.
Sí, això és veritat. Com a mínim, de portes cap enfora, efectivament.
Sí.
Anem lligant temes. Helena, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Vinga, què s'explica Hansi Flick? Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Sí, un Hansi, avui era una roda de premsa que era, en el seu cas, 2:15 de 2 de la tarda, perquè era després de Fermín López, on hi havia molt interès, perquè sabem que aquest cap de setmana ho explicava l'Helena, no?, que el Barça presenta al·legacions per tot el que va passar després del Girona, per si seu a la banqueta, no? I era molt interessant escoltar-lo, i clar, com ahir va parlar el president, i el president es va quedar a gust parlant de Gil Manzano, li va preguntar a un soci compromissari si hi havia mano blanca, el president va riure i va fer un speech... contra Gil Manzano, doncs li han preguntat al bo de Hansi Flick si ell creu que hi ha mano blanca. Li han explicat una mica què volia dir mano blanca abans i li han preguntat això i ha donat aquesta resposta a l'entrenador alemany.
So, what should I ask? No sé què dir.
What should I say?
Què hauria de dir?
No, it's... I think you... I'm here...
Jo...
How many... 60 months like that, but
porto aquí 16 mesos, no, quan és? Vosaltres porteu molt més de temps i ho coneixeu millor. És a dir, que jo m'estimo més no parlar d'això.
No.
Li preguntaven al final, si nada, ja està, nada más, dice no, ja està, no volia lius Hansi Flick. Del que s'hi ha parlat i ha volgut parlar és sobre les al·legacions. El Barça havia anunciat que les presentarien, és veritat que Deco i Laporta no són optimistes, creuen que Marcus Sors haurà la banqueta al Santiago Bernabéu, i ahir li han preguntat sobre què opina d'aquestes al·legacions i també li preguntaven si veuria millor el partit com Luis Enrique, si el veuria millor al Bernabéu des d'alguna palco, des d'algun lloc, però hi deia que no vol parlar d'això, només ha donat aquesta resposta, i que no vol parlar d'això fins després d'Olympiacos.
I don't know this and I think for me it's
no ho sé, la veritat, after this match, because per mi és una tasca que he de fer, és una tasca que ve després d'aquest partit. Ara estem a la Champions League i potser en podem parlar el dissabte o després del partit, però
in the press conference after the match against
Girona, jo vaig dir a la roda de premsa del partit contra el Girona que no era res contra l'àrbitre, però ell va veure-ho així i és una cosa que he d'acceptar. És així.
I li preguntaven a Hansi Flick, li deien, l'any passat es va viure el 5 novembre, el novembre negre, per dir-ho suau, i aquest any diuen que s'ha avançat, no? Que s'ha avançat una mica aquesta situació, com veia tot, ell deia, li preguntaven per com se sentia ell deia el que explicava l'Helena, que no està nerviós, però sí que se'n penedeix molt d'aquelles imatges de la botifarra, perquè diu que ell a Alemanya no era així, però que és veritat que Barcelona s'ha convertit en un entrenador molt més emocional.
To make it clear, I'm not nervous.
No, per deixar-ho clar, no estic nerviós.
More emotions.
Potser tinc més emocions.
Maybe change me completely.
Potser aquest club m'ha canviat completament.
I can say it's perquè I really love this club.
Puc dir que m'encanta aquest club, m'encanta Barcelona, m'encanta la gent aquí. És increïble i
give my best for this club.
Vull donar-ho tot per aquest club i això és el que vull ara mateix. Totes aquestes coses, quan veig també a la televisió, a mi tampoc no m'agrada, la veritat.
No
m'agrada tampoc que el meu net vegi el seu avi fent això. És a dir, que potser he de canviar una mica el comportament.
Reconeixia Flick que la situació és complicada, diu que per després de les dues derrotes i de les lesions que era important guanyar amb 3 punts contra el Girona perquè el vestidor està més content i més alegre, i sobre aquestes lesions li preguntaven si Rashford podia ser el nou de l'equip.
No, it's a good option. It's a good option for number 9.
Sí, també és una bona opció per al 9, el Marcus, però també pot jugar de 11.
I thought about him.
De fet,
it was exactly like this. He can play 11.
Quan vam pensar en ell, precisament, era per això, perquè podia jugar com a 11, com a 9, i per això és bo tenir-lo a l'equip. I, òbviament, en les últimes setmanes ha millorat molt, ens ha donat
a lot of positive things.
Moltes coses positives i sí, és clar que pot jugar com a davanter centre.
I parlava de Ferran Torres, diu que no forçaran, que està en procés de recuperació i que li faran una ressonància i que troba molt a faltar Rafinha.
Molt bé, el discurs de Hansi Flick. Després t'escolto amb l'altre entrenador, el del rival europeu del Barça, José Luis Mendilibar. Navarro, bona feina, gràcies, eh?
Una abraçada.
Hansi Flick i les botifarres. Atenció a la imatge del dia del Manolo Oliveros.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Botifarra amb mongetes del Ganxet. És un plat tradicional de la cuina catalana i que estic segur que agrada a Hansi Flick. Començar l'habitual a una masia on cuinen de meravella aquest plat exquisit. Les mongetes al seu gust, tendres, molt digestibles, i les botifarres per llepar-se els dits. A Flick li agrada la botifarra, li agraden els canelons, els cargols a la llauna. És proper, és natural, té la sang freda d'un alemany, però també és terrenal i també s'enfada, el desquadra certes decisions i té reaccions espontànies com les botifarres de l'altre dia. Havia estat expulsat, havia col·locat Araujo de davanter centre i l'uruguaià va marcar el gol de la victòria al minut 93. Botifarres de Flick, de Schuster, de Giovanni, de Laporta, botifarres de diferents varietats. Botifarres per menjar i agafar moltes forces per aguantar més d'11 hores d'assemblea que va acabar amb 4 gats a les cadires de l'Auditorium 1899. Absolutament esgotats física i mentalment els pocs compromissaris veterans que van aguantar fins al final. No sé si quan van acabar, quan van sortir de l'Auditorium o la porta, o algun membre de la Junta, o algun compromissari presencial o telemàticament va fer una botifarra. Més d'un, segurament, va tenir ganes de fer un Hansi Flick.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Manolo. Jo sóc de botifarres amb seques, que hi ha gent que vol botifarres amb patates, però jo sóc de botifarres amb seques. Sí, senyor, donarà que parlar aquest tema. Fem una pausa y la asamblea, que también dona que parlar la asamblea de compromisarios del Fútbol Club Barcelona.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja està per aquí José Luis Gil, que ha agafat la lira, i abans d'explicar-nos l'assemblea de compromissaris del Barça, ens diu que hem d'anar cap a Atenes, a Grècia, per conèixer com arriba l'Olympiacos, el rival europeu, el rival Champions del Futbol Club Barcelona. Tenim comunicació, Badia Productions ens posa en comunicació amb Alejandro Lozano, periodista del diari Life Sport. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, aquí.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Oye, queremos saber qué Olympiacos va a visitar, se va a enfrentar mañana al Fútbol Club Barcelona. De inicio sabemos que ha puntuado en esta fase liga de la Champions. No ha marcado, pero sí ha puntuado y está segundo en el campeonato griego, en la liga doméstica.
Sí, sí. También como al Barça le espera también un derbi de la máxima después del partido de Montjuïc, porque recibirá la ECA de Atenas. Y bueno, en la liga ganó con bastante facilidad el sábado en el campo de Larissa por 2-0 con dos goles de su máximo goleador, el marroquí Ayoub El Kabi. Bueno, Mendilibar, que suele dar titulares, sí, dijo después del partido que si jugamos como en la primera parte, el Barça nos mete 8. Pues bueno. Supongo que era un poco para exagerar, pero para un poco respetar a los jugadores de cara al partido con el equipo de Hansi Flick.
Sí, estaba realmente enfadado el técnico español, que ya ha conseguido éxitos, hay que recordarlo, con el Olympiacos, es el vigente campeón de liga. ¿Qué equipo vamos a ver mañana? Lo digo porque delante está el Barcelona, que tiene bastantes bajas, lo acabamos de comentar, sobre todo por lesión. ¿Planteamiento defensivo, intentar buscar, por ejemplo, las alternativas a las contras? No sé, ¿qué planteamiento quiere hacer Mendilibar?
Sí, lo más probable es que jugará así. Lo hizo también en Londres con el Arsenal y no le fue tan mal, porque si bien que perdió por 2-0 contra el equipo de Mikel Arteta, pero bueno, recibió el primer gol bastante pronto. Después tuvo ocasiones para empatar, pero David Raya paró todo lo que se necesitó para parar y encajó el segundo gol al final del partido. Supongo que sí, tenemos que esperar un Olympiacos a la defensiva y buscando la contra, y supongo que también habiendo estudiado mucho el partido contra el Girona, donde sobre todo en la primera parte pues el Barcelona tuvo bastantes problemas en defensa, supongo que es lo que hará Mendilibar, buscará un centro fuerte, una medular fuerte, y después pues eso, buscar las contras para hacer daño al equipo blaugrana.
¿Tiene bajas Olympiacos para este partido?
Bueno, está Rodinei, que es un brasileño lateral derecho que también juega de extremo, es la única baja así importante que tiene Mendilibar, y por ejemplo Taremi, que estuvo en el Inter la temporada pasada y antes en el Porto, pues es un jugador que estará al final, está en la convocatoria y está viajando con el equipo a Barcelona, pero seguramente vendrá desde el banquillo, no empezará el partido el delantero iraní.
Vale, has hablado del marroquí El Kabi, que nos está gustando mucho, además es un jugador que tiene gol. ¿Cuáles son los peligros, nombres propios de los peligros de este Olympiacos?
Bueno, sobre todo El Kabi, que como bien has dicho, pues es un jugador que hace 2 años fue el máximo goleador en la Conference League y el año pasado en la Europa League. O sea que igual este año quiere hacer algo igual en la Liga de Campeones. Y después pues está Daniel Potense, el portugués, un extremo sí bajito, pero rápido, con muy buena zurda. esos son los jugadores que más en cuenta tiene que tener el Barcelona. Si ellos no consiguen hacer su juego, pues el Barça ya tendrá bastante terreno ganado.
Vale, son los dos que además me había apuntado aquí, con lo cual, perfecto. Vamos a ver qué se explica esta tarde. Va a estar Víctor Navarro también pendiente de lo que diga Mendilibar justo antes de enfrentarse al FC Barcelona. Alejandro, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Un abrazo.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Sainz.
Creo que no va a haber una sensación mejor dentro de mí que ganar con Williams.
Marcos Llorente.
Yo no digo que nos estén echando mierda a posta. Lo que digo es que yo antes no veía esos cielos.
Lucas Vázquez. El
caso Negreira es un caso bastante difícil de explicar.
Los mejores protagonistas. Entrevistas únicas. Siempre noticias.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 33 minuts de la tarda. Estan escalfant ja aquí, al costat d'aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra. Josep Maria Minguella i Iñaki Cano. Abans, Gil, José Luis, què tal? Bona tarda.
Què tal, Alberto? Bona tarda.
A veure, que ens deixa força titulars a aquesta assemblea, l'última del Futbol Club Barcelona, que si mans blanques amb l'arbitratge, que si un nou compromís, no sé si acabaran hipotecant-se o no, pel fet de dir que es tornarà a l'estadi o que l'objectiu és tornar a finals d'aquest 2025 amb 62.000 localitats. A veure, repassem els grans titulars que en deixa l'assemblea i també les veus dels protagonistes.
Una assemblea d'11 hores, Heroi Víctor Navarro sobrevivint ahir a aquestes 11 hores, gairebé migdia, d'assemblea de compromissaris del Futbol Club Barcelona, on, per exemple, destaquem del discurs inicial de Joan Laporta la fugida respecte a les visions apocalíptiques de l'oposició que s'havia vingut manifestant dies abans d'aquesta assemblea. El Barça, com a club, té un bon estat de salut.
Jo a vegades sento afirmacions que em sobten, perquè ho miris des d'on ho miris, però que avui per avui estem molt millor que quan vam arribar per aquesta segona etapa, quan fa 4 anys i mig, és una evidència. Qui no ho vulgui veure, i amb tots els respectes, em ve al cap aquella dita que diu que no hi ha més cec que qui no vol veure. No hem fet cas a proclames catastrofistes ni a vaticinis apocalíptics, que ni hi són ni se'ls espera.
Una versió molt més suau del que no estamos tan mal,
sí.
Molt més atemperada. Li hem preguntat avui a Hansi Flick pel tema de les mans blanques. D'on venim del tema de les mans blanques? Doncs venim d'aquest document de Joan Laporta que, aprofitant el torn de precs i preguntes dels compromissaris i arrossegant el pas del inefable Jesús Gil Manzano per l'estadi olímpic de Montjuïc en el Barça-Girona, parlava d'aquesta percepció que té el Barça d'un cert vent arbitral a favor del Madrid.
Pensen que hi ha mà blanca darrere les actuacions com la d'ahir? Què en pensen vostès? Mà blanca. Mà blanca. Si semblava molt. Senyor Jové, aquí a la sala contestaven afirmativament la seva reflexió pregunta i jo em sembla que ja li he contestat el que penso d'això.
Les mans blanques eren els protagonistes d'una...
Com protagonistes?
Sí, d'una sèrie... clar, és que tinc uns anys
Jo tinc 10 més que tu.
És igual, i la recorda vostè. No fugim d'estudi, senyor Gil.
Judas Changuet i les maniquins.
Sí, senyor.
Bueno, en tot cas, la porta dient-li al senyor Jové gràcies per la seva pregunta. M'agrada molt que em faci aquesta pregunta. Un altre document important. Joan Laporta, reconeixent aquesta reconducció de les relacions amb la UEFA i amb Zeferin, perquè si no al Barça li hagués pogut caure una de molt bona, com per exemple quedar fora de la Lliga de Campions.
Aquest fet va ser un dels arguments de defensa que vam utilitzar per tal de que no ens multés UEFA per l'incompliment de les normatives de UEFA. Ho vam matitzar, vam aconseguir baixar una multa que era de 80 milions al principi, després de 60 milions la vam aconseguir baixar a 15 i que no hi hagués cap sanció esportiva, perquè en el seu moment ens volien, diguem-ne, suspendre o penalitzar no jugant la Champions.
Rafa Juste i Deco van defensar la gestió esportiva, amb Hansi Flick al capdavant i Ferran Olivier, el tresorer, als números del club, aprovats pel que fa als comptes amb un 74,5% de suport i el pressupost de la 25-26 amb un 82%, clar, un 82% de gairebé uns 500 compromissaris assistents. I un altre moment important. Quan tornarem a l'Spotify Camp Nou? L'últim, bueno, penúltim moviment, penúltima locució del club respecte al retorn del Barça al seu estadi amb veu de la Maria Elena Fort.
Aquesta darrera fase, com heu pogut veure també a la seqüència constructiva, està prevista assolir-la a finals d'aquest any 2025. Per tant, podrem dir que a dia d'avui el planning, la planificació, la voluntat és que a finals d'aquest any puguem tornar ja finalment a primera i segona graderia i mentre seguirem aixecant aquesta tercera, que com heu pogut veure, a més ja estan posant tot el formigó del que és la base de la tercera graderia, per tant, ja va agafant cos.
Doncs que continuïn posant formigó amb un any de retard, si és que el Barça torna a finals d'aquest 2025.
La sensació és que un cop ja tens la llicència de primera ocupació, les posteriors llicències van més ràpid, burocràticament.
Dic amb un any de retard sobre el que el mateix Barça va dir.
Però podíem engegar un comptador de 70 dies, que són més o menys els que queden perquè s'acabi l'any, per veure el retorn del Barça a l'Spotify Camp Nou. Per cert, una assemblea que va servir també per ratificar els nomenaments dels nous directius com Cisco Pujol i Josep Soler.
Molt bé, Gil, gràcies.
A tu.
Vinga, anem al debat.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
A la setmana del Clàssic arriba la Champions. El Barça ha de sumar 3 punts i volem que compartiu la passió del futbol amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de juego. Aquest dimarts, des de l'estadi Lluís Companys, Barça Olympiacos.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori,
Víctor Navarro,
Marcos López,
Josep Maria Minguella,
Ivan Rakitic.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Obrim temps d'opinió d'Esports Cope amb el clàssic i habitual dels dilluns, Josep Maria Minguella. Minguella, com estàs? Bona tarda.
Bé, home, estic aquí menjant alguna cosa amb la meva dona, que ja és hora.
Doncs, sisplau, una abraçada molt forta a la teva dona. Sí, intentarem no molestar gaire, que estàs dinant i és un dels moments importants del dia. Permet-me que saludi a l'Iñaki Cano. Iñaki, Madrid, com estàs? Buenas tardes. Tu.
No, Madrid.
No, ¿dónde estás?
Estoy en Cádiz. En
hombre,
la
por
y te,
favor.
Y te voy a decir un lugar
sobre
todo...
Iñaki es un hombre de largas distancias.
Se lo voy a decir a mi querida compañera de Minguella, que tiene que venir a este pueblo, que se llama... Setení de las Bodegas.
Adoro,
hola, reina.
Te recuerdo siempre. Te veo en las redes sociales. Eres un genio, nano.
Yo sí que te quiero a ti. Tienes que venir aquí a Setenil de las Bodegas, que es un lugar maravilloso donde las casas están metidas en cuevas. Merece mucho la pena para que vengáis todos.
Pues me gustaría, ¿eh? Mándame la dirección y mándame el sitio y yo conquistaré a Minguella y lo llevo. Porque ahora
lo
él
hago.
Me obedece.
Si no,
me obedece
y si no, vente... Vente sin Minguella, que Minguella es muy pesado, no merece la pena.
Hombre, nos lo pasaríamos bien.
No, si nos importa, a lo mejor nosotros también vamos, lo digo porque... Orquídea, un beso muy fuerte, ¿eh? Un beso muy fuerte. Sí. Ahora, a ver cómo continuamos, después de esto, a ver cómo continuamos nosotros preguntando aquí por si... Bueno, mira, a lo mejor ligándolo un poco por butifarras, por aquello de la comida y la bebida. Iñaki, la butifarra de Hansi Flick, ¿qué te parece eso?
Bueno, me parece feo de por sí cualquier butifarra, la de Schuster en su momento, sí, en una final de Copa del
Estamos
Rey.
De acuerdo, cualquiera.
La de Rivaldo, yo qué sé. Si es que las butifarras en un campo de juego y siendo un deportista de élite me parecen feas. Ya sé que es una reacción que tenemos, pero me parece muy feo. Y en el caso de Hansi Flick, espero... Y no porque yo tenga nada en contra de Hansi Flick ni del Fútbol Club Barcelona. Espero que el comité de competición entre de lleno y solucione, porque de entrada no tenía por qué estar ahí y luego además tiene que hacer una butifarra que además el árbitro no ve, los del VAR no ve y por lo tanto no figuran en el VAR. Pero no me parece ni medianamente decente, porque eso lo vemos todos.
Claro.
Los chavalines también lo ven. Y bueno, pues mañana hacen una butifarra después de un gol.
Totalmente de acuerdo. Y si justificamos todo, que se entiende, ¿eh? Se entiende lo del calentón, sí. pero como lleva unos cuantos años Hansi Flick en esto, yo como mínimo me mojo y obviamente creo que es reprobable ese gesto del técnico del Fútbol Club Barcelona. Minguella, a un fet del cap de setmana, un altre fet del cap de setmana, l'expulsió de Daniel en aquest partit entre el Getafe i el Real Madrid. Què n'opines? És expulsió o no és expulsió?
Bueno, vull dir, això, hi ha tantes normatives amb això del futbol. Vull dir, això del futbol, abans sortien 11 contra 11, a vegades 10 contra 12, i posaven sabatilles, sabates, no sé què, sortien a jugar, això va saber bé. Ara hi ha tanta normativa que si l'àrbit m'ha mirat, que si el VAR diu que si hi ha una ratlla... que li treu el nas a un jugador i és fora de joc. Vull dir, ja no es pot opinar, vull dir, s'ha convertit, de veritat, en un espectacle que per mi han tret l'essència del futbol. Amb què juga el futbol?
Amb una pilota, no?
No, però majoritàriament, com se li pega, com se li pega?
Ja. Yeah.
Amb els peus.
Sí.
Tu t'has mirat una vegada el peu, la forma que té? Me la podies descriure en quant als espais, si és pla, si és curve, on és més pla, on és més d'això i tal. Vull dir, que a partir d'aquí, jugar al futbol, el més essencial és el fet de ser incontrolable. De ser incontrolable, perquè a més juga amb una pilota que fota bots cap aquí, cap allà, cap allà, cap allà. I hi ha una sèrie de gent... la UEFA, la FIFA, la tal, que li volen posar cada vegada més normes. Cada vegada hi ha més normes, cada vegada hi ha més això. Que si l'àrbit ha mirat amb aquest, que si el línia, que si el fora de joc, que si tal. I al final hi ha un equip que guanya l'últim minut perquè s'equivoca un, xuta i la fot dintre. I per això hem jugat 90 minuts. Bueno, pues, aquesta, hi ha 100.000 persones a l'estadi perquè aquesta és la gràcia del futbol, el ser incontrolable.
Bon detall, eh? Bon detall aquest, eh? El fet de ser incontrolable. Claro. És que al final, Iñaki, no deja de ser otro fútbol. És fútbol, però és otro fútbol o com a mínim un fútbol diferent al que muchos conocimos. Dejadme que os pregunte por el clàssico, Iñaki, que tenemos clàssico esta semana. Bueno, primero hay Champions, Liga de Campeones, pero clàssico, plato fuerte, domingo 4:15, Real Madrid-Barcelona. ¿Qué te dice el partido?
Uf, me dice que el Madrid sigue estando en construcción, que el Barcelona está construido y que el Barça tiene un gran momento y una gran oportunidad de demostrar que está construido de verdad y que no tiene la independencia ni nada por el estilo y que puede tocarle las narices al Real Madrid. Si lo miro desde el lado blanco, si el Madrid no gana el Fútbol Club Barcelona en su estadio, aunque sea a las 4:15 de la tarde, hora que no le gusta a Hansi Flick ni al Fútbol Club Barcelona, pero si no le gana, pierde una gran oportunidad de demostrar que efectivamente este equipo blanco ya está construido. No me fío, como nunca me he fiado de un clásico, porque ahí sí que es totalmente indescriptible lo que pueda pasar. Casi siempre gana el que no está bien y parece que le van a caer 28. A veces eso se rompe por, bueno, aquel Barcelona de Guardiola o el propio Madrid de Mourinho, que peleaba de alguna manera metiendo dedos en los ojos y que hacía cambiar la película. No lo veo fácil para el Madrid el próximo partido, porque está rabietado el Barça.
Vale, apuntado. Minguella, per cert, de l'assemblea em vols deixar una reflexió, Jean-Fred?
Bueno, l'assemblea és una cosa legal que forma part de la, de la societat Futbol Club Barcelona, que es té de fer en principi cada any, que cada vegada té menys força, perquè ara han fet aquest sistema de fer-ho per internet i llavors no és una cosa freda, que els que estem allà presencialment som socis dels 1.000 primers. Jo tinc ara el soci número 388 del Barça.
Sí.
Ho vaig preguntar-ho ahir. I la meitat no hi van, vull dir, són 1.000 persones, sí. I anem 300, 400 i tal, que el que més que menys li costa posar-se la jaqueta, m'entens? Perquè fa... El més jove té 80 anys. I que llavors et comencen a les 10:30 del matí i et foten un discurs que a les 12 ja t'aniries a casa a fer la migdiada.
Tan dormidos.
Per recuperar-me i tot això. I que després, pues, bueno, van allargant, que, per exemple, un s'atreveix a preguntar, escolti, una comissió de 50 milions d'euros per renovar la samarreta del Barça, què li sembla? I surt el tesorer, no sé què, fot una explicació en què implica inclús a la presidenta de Nike. No, i llavors va passar que la presidenta de Nike era amiga de Cotify, i no sé què, no sé quantos i tal. I resulta que paguen 50 milions d'euros al Barça per renovar un contracte que ja tenia. I no passa res, vull dir, la gent, ningú es mora, ningú li agafa un infart, ningú d'això, i quan arriba a les 7:30 i tal, escolta tu, que portem aquí 10 hores, millor, aneu cap a casa, i te'n vas
sí,
cap a
sí,
casa.
Sí, sí, 11 hores que va durar aquesta
assemblea. A més, dirigit per un president, que estaràs d'acord o no amb ell, però que té un bla, 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 que aquest se'n anava a Roma.
És un fenomen sol, en això.
Es fotia allà a xerrar i ajuntava tots els romans que hi havia al món a la plaça real de Roma. Per
sí.
Escoltar-lo.
L'oratòria de Joan Laporta, ja en el primer mandat. Molt bé. Minguella, Iñaki, lo voy a dejar aquí, que tengo más historias. Bueno, además, dale, uno en Cádiz, Iñaki, el otro sigue comiendo. Es que, claro, esto es... bueno, estamos salivando.
Vida, esto es vida.
Esto es vida, sí, la radio también. Y esto sigue. Adiós, Minguella. Adiós,
adeu,
Iñaki. Perill, cuidaros.
Adiós.
Seguim adeu, aquí a Esports Cope.
Adiós.
Esports.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Esports.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara l'actualitat del conjunt blanc i blau, de la mà i la veu del Quique Iglesias. Quique, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, Albert Díez, bona tarda.
Ara en parlarem del conjunt blanc i blau, de la realitat més estrictament esportiva, perquè està sisè, ha trencat una dinàmica de 4 partits sense conèixer la victòria, amb un bon triomf a Oviedo, i torna a estar a la part alta de la classificació en zona europea. Però els propers dies són especials a Can Perico. Per què? 125è aniversari. El silenci a la ràdio, que diu un amic meu. Ja en parlarem.
I tant.
Avui és...
dilluns, dia 20.
I el dimarts de la setmana vinent és...
dimarts 28.
Que és quan fa 125 anys.
Quan es va publicar per primera vegada que es creava l'Espanyol. Sí, senyor.
Dimarts, has dit, no?
Sí.
Dimarts 28. Ja en parlarem del dimarts 28 i d'Esports Cope. Escolta, avui ha presentat la samarreta d'aquest 125è aniversari l'Espanyol. Samarreta commemorativa. Ens has de fer, que més en aquesta casa això ho sabem fer molt bé, una fotografia radiofònica de com és aquesta samarreta.
Que es lluirà el dissabte un quart de 5 de la tarda contra l'Elx a Cornellà, en principi únic partit, però a lo millor n'hi ha més. Groga i negra, com els colors originals de l'Espanyol allà a l'any 1900, amb una trama per darrere de l'escut que reflexa aquella publicació a Los Deportes que deia es crea l'Espanyol Futbol i tal, que anava a jugar contra el Barça, que el que seria el Barça. En definitiva, a mi m'ha agradat una trama d'aquest groc. Clar, em deia el David Toro, que és l'historiador, no hem trobat a ningú que ens expliqui quin toc exacte de groc era aquella samarreta. Mm-hmm. Perquè, clar, no hi ha ningú viu d'aquell 1900.
Clar.
Però hi han hagut de trobar una mena d'amalgama de grocs que és estupenda. A la presentació, Judit Guerra, Cristina Baudet, jugadores del primer equip femení, i Tyrese Dolan i Pol Lozano. Mm-hmm. Al vestíbul del metro Universitat.
El vestíbul del metro?
Sí, perquè davant, el Paraninf de la Universitat serà on es faci la gran festa del 125è aniversari, que és on es va crear l'Espanyol, de la mà de l'Àngel Rodríguez i de tots aquells estudiants barcelonins. En definitiva, que Pol Lozano, felicíssim i superencantat de veure un espanyol també en contraprestació amb aquell espanyol lamentable de l'any passat.
La diferència entre aquest any i l'any passat ja no només de puntuació, sinó que jo crec que és una diferència abismal en joc, en sensacions, en... jo crec que també inclús en el sentir de família de la plantilla. Jo crec que hem fet un canvi bestial i sí que, bueno, queda com anecdòtic, no? Que hi hagi tanta diferència entre l'any passat i aquest entrada de punts, però i evidentment quan abans tinguem la permanència molt millor.
L'Espanyol va fer 16 punts l'any passat, a la primera volta. L'Espanyol en 9 jornades en té 15, Albert. Així que té molt marge per millorar l'any passat, que va ser per oblidar. I clar, és evident, aquí som molt de parlar d'objectius. I ara què? La permanència només o què, Pol Lozano?
Jo crec que sí, que és d'hora. O sigui, sincerament és d'hora, però això ens ho donarà el temps. L'objectiu que tinguem a final de temporada, a dia d'avui, és la permanència, òbviament. Però sí que és veritat que a mesura que anem avançant i les sensacions que anem tinguent, que de moment són molt bones, doncs l'objectiu serà un o serà un altre.
Capità de l'Espanyol l'altre dia, Edu Expósito, deia que estava en el seu millor moment de sempre. I avui li hem preguntat a Pol Lozano, que ho està jugant tot i força bé, si també està en el seu millor moment de sempre.
Segurament, sí, jo crec que sí. Al final, jugant a primera divisió, amb el club que estimo i estant a les posicions de dalt, doncs evidentment jo crec que és el millor moment de la meva carrera, segur.
Paraula de Pol Lozano. Per cert, la samarreta, que li està donant voltes a la samarreta, clar, és una samarreta commemorativa, però es pot comprar, és a dir...
115 euros, des de dimecres a la tarda.
Val, i que vagin ràpid perquè n'hi han poques.
Home,
o...
no en faran tantes com les blanquiblaves.
Home, ja.
Però bueno, és vintage, és de col·lecció, només es jugarà el dissabte, en principi, a no ser que d'aquí en un futur els vingui bé jugar amb aquesta samarreta groga. Però, escolta, tu, jo penso que hi ha febre, Perica, és un bon moment. Hi havia molta gent avui que s'ha apropat a aquest vestíbul del metro i jo penso que és bon moment per gastar-se uns dinerets.
Vinga, tu que entens, que ets de
Tant
possibles...
Per tu. Pel teu fill.
Sí.
A veure
sí.
si et faig Perico. Com costarà, em sembla.
Difícil. Serà molt complicat això, però cadascú que tria el camí a la vida que sigui el més adient.
I que desitgi, sobretot.
Escolta una cosa, samarreta, ja sabem el preu i que es pot comprar. Deies Espanyol Elx, el dissabte 16-15, juguen dues de la tarda. Ara en parlarem, el Girona Oviedo i després l'Espanyol davant l'Elx. L'Espanyol que ve de guanyar amb una novetat, bé, amb dues novetats. Doble davanter, ja ho vas dir, i Rubén Sánchez, que no sé si li ha tret el lloc definitivament a Omar.
Definitivament no.
És a dir, que pot anar alternant.
Jo penso que pot anar alternant. Van agradar molt els minuts d'Omar, a la segona part, passada d'Antonio Roca, Omar, i passada a Igol de Pere Milla, a Manolo González. Li va agradar Rubén i li va agradar Omar. Jo penso que és un bon toc d'atenció per Omar, que segueix sent el titular, jo no diria que indiscutible, però el titular amb més números per jugar. I el del doble davanter es farà sovint, tenint en compte que encara estarem una setmana sense estar amb el Puado.
Amb Javi Puado. Em va agradar molt a la prèvia d'aquest partit entre l'Ovidio i l'Espanyol. Els companys de Dazón van entrevistar Antonio Dávila, que és un dels nous consellers del conjunt blanquiblau, que té, ja en parlarem també algun dia,
bona pinta,
una història molt curiosa. Parla molt bé, professor d'universitat, va ser mestre d'Alan Pace, se'n van anar cap als Estats Units, i vaja, és, podríem dir que és la mà dreta espanyola de confiança d'Alan Pace.
Totalment. L'altra, l'esquerra, és Bradley Spivey, però la dreta és Antonio Dávila, que seguirà vivint a Lausanne, perquè és professor d'universitat allà, eminent, però estarà molt, molt, molt proper a Peix i al que passi a l'Espanyol.
Així està l'Espanyol. Dies feliços, esportiva i extraesportivament pel conjunt blanquiblau. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Gràcies, Quique. Més coses a segona. L'Andorra és setè amb 10 punts després de 10 jornades i a la Lliga Femenina, Lliga F, el Barça continua intractable. 8 jornades, líder, ho ha guanyat absolutament tot. Gil, grans titulars que ens deixa la jornada Primera Federació.
Doncs mira, que l'Europa rescata un punt davant l'Eldense, el nou Sardenya, per mantenir el liderat. Gran victòria del Sabadell al Corcón divendres. Feia molt de temps que l'Alcorcón no perdia a casa. I del Nàstic al nou estadi davant del Tarazona. Europa líder, Sabadell quart, Nàstic cinquè. Propera jornada, derbi, Sabadell-Nàstic. I alerta amb aquest partit, Atlético de Madrileño, Europa.
Apuntat queda. Vinga, poliesportiu. Hem de parlar, Arias, Juan, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Albert.
De la primera victòria del Barça de bàsquet en Lliga després de tres jornades a Màlaga, al Carpena.
Victòria del Barça en la pista de Unicaja, 7-7-8-3, lo que supone la primera en la Liga después de haber caído ante Valencia y Lleida. Destacaron Kevin Panther, 17 puntos, 21 de valoración, y Toko Sengelia con 18 puntos y 19 de valoración. Joan Peñarroya es el técnico del Barça.
Creo que hemos hecho un muy buen partido, viniendo de una semana muy complicada para nosotros. Creo que hemos llevado la iniciativa a lo largo del partido, pero el equipo no se ha descompuesto. Creo que hemos tenido equilibrio y hay que darle mucho, mucho valor a una victoria muy trabajada, en la cual hemos sabido sufrir, y eso también es una buena noticia para nosotros, saber sufrir en un campo como este para al final llevarnos la victoria.
Resto de catalanes, victoria del Juventud contra Bilbao, de Andorra contra Girona tras dos prórrogas y con una canasta del jugador andorrano Rafa Luz desde su propia pista, y derrota del Manresa en casa ante Gran Canaria y Lleida contra Valencia. El Juventud es colíder, tres victorias en tres partidos junto con Tenerife y Valencia. Girona es colista con tres derrotas.
Canastón de Rafa Luz desde 25 metros para l'Andorra per forçar la pròrroga. Motor. Dèiem abans, Juan, que és una setmana important pel Barça, té Champions, té Clàssic, també per Àlex Márquez, que busca el subcampionat de MotoGP.
Després de quedar quart en el Gran Premio d'Austràlia, Àlex Márquez tindrà la possibilitat de ser subcampió del món en el pròxim Gran Premio de Malàsia. El piloto de Cervera tiene 97 puntos de ventaja sobre Marco Bezzecchi cuando hay 111 en juego en tres carreras que quedan. Por tanto, el menor de los Márquez será subcampeón si consigue 14 puntos más que el italiano en el circuito de Sepang. En el Gran Premio de Australia, primera victoria para Raúl Fernández, segundo Gerard Antonio, tercero Bezzecchi, cuarto Alex Márquez, el hermano de Marc, satisfecho con su cuarta posición.
Hoy no quería pensar en gestionar o en guardarme algo, quería dar y hasta donde llegara. He cometido yo también un error humano cambiando los mapas de freno motor y he acabado con el que no tocaba. Entonces también es mi culpa al final no haber tenido más ritmo, pero por todo lo demás acabas es de esas carreras que acabas y estás en paz contigo mismo. Sabemos un fin de semana que en Australia siempre es bastante complicado y que salimos de una pieza.
El Gran Premio de Malasia, donde Alex Márquez puede ser segundo, se celebra el domingo a las 7 de la mañana, hora peninsular. En caso de no lograr el subcampeonato, el piloto catalán tiene dos carreras más para conseguirlo en Portugal y Valencia.
Gracias, Arias. Anem tancant programa.
Doncs aquí un aplaudiment pel Hansi, que s'ho mereix, perquè l'hem de tenir motivat, perquè és un home que, malgrat que és germànic, és molt sensible.
Un, dos, tres, putin, porra la pagès!
Va,
Vamos a ver una cosa.
¿Cómo te agradan a tú las butifarras, Phil? No, sí, sí, ¿te agrada la butifarra?
No. Un momento, vamos a ver una cosa. Venga. Es que me hace mucha gracia,
sí,
mucha gracia que el barcelonismo se queje de Gil Manzano.
El protagonista de uno de los mayores escándalos arbitrales de los últimos tiempos. Porque Gil Manzano pitó el final del partido justo un segundo antes de que Bellingham marcase el tanto que le daba la victoria al Real Madrid en Mestalla.
¿No
se te note lo del rincón del madridista, ¿no? Vienes, no, mira, cada día es un alegato, esto tuyo,
por
¿no?
quejarte, hablando del Madrid, ja, informa Melchor Ruiz, sí. Tren fa la primera sesión al grupo después de la seva lesión, sí. Ludo Courtois al genoll no es res, y Marcos Fils del Granollers sustituís Dusse Báyev a la convocatoria de la selección española de handbol davant de Suez.
Gracias, Gil. La enquesta Barça a @esportscope a X, la botifarra de Flick després del 2-1 davant el Girona, l'aproveu o la reproveu? La reproveu al 57% dels que heu votat. Gràcies, tornem demà, que vagi molt bé. Adéu. Han perdit els capellans.